Ràdio Vilafranca.
I 6 minuts. Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 29 de gener de 2026. Aquest gener costerut s'acaba, li queden dos dies mal comptats, demà l'acomiadem, passat demà l'acomiadem, i a més hem deixat enrere també aquelles setmanes de l'any en què és més fosc. Ja les hem acomiadat definitivament. Ara cada dia és una miqueta més clar i el sol es pon més tard. Per tant, mica a mica, tots plegats anem recuperant una mica de to. Som dijous i serem com cada matí, des d'ara i fins les 12, a l'antena del Penedès en xarxa, i en nom de tot l'equip us saludem des de Ràdio Vilafranca, Marc Pujol i Sílvia Delgado. Comencem amb el sumari fent un tastet de tot el que escoltareu i trobareu a partir d'ara a la nostra antena. D'aquí uns instants, l'agenda cultural i lúdica i esportiva i recreativa del cap de setmana. Us recollim totes les activitats, de fet, a partir d'avui mateix i fins diumenge als nostres municipis. A 9:15 toca escoltar l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu, el primer dels tres. Després d'aquest primer flaix, economia i empresa, avui el nostre convidat és Jordi Latorre, CEO d'Sky Penedès. També comptarem amb la Mireia Tablada de la Federació Empresarial del Gran Penedès. La música romàntica serà la protagonista de l'actualitat. A les 10:06, la Lourdes Meroño ha entrevistat el cantant mallorquí Lorenzo Santa Maria, que està de gira. A 10:45, de nou 5 minuts per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès, el segon flaix d'aquest dijous. I després d'aquest segon flaix, a 5:15, agenda al detall, un parell de propostes d'aquests dies. D'una banda, ens fixarem en aquest acte de reconeixement d'homenatge, de celebració dels 250 anys del patronatge de Sant Fèlix a Vilafranca. Un petit acte que tindrà lloc aquest divendres i que inclourà gotxos, la descoberta d'una ceràmica, repic de campanes i castell de focs. En parlarem amb el periodista i membre del grup 325 Sant Fèlix, Toyo Ribas. I l'altra recomanació d'aquesta agenda al detall és la Festa Major de la Candelera de Calafell, que ens recomanarà, que ens explicarà la Mònica Trepat, regidora de Cultura. Obrirem la tercera hora a les 11:06, tot fent tertúlia literària amb la Dolors Bosch i el Jesús Gómez, que han llegit El soroll del temps, de Julian Barnes. Avui també sonarà música, ja descobrireu per què. A 11:45, de nou l'actualitat. Abans d'acomiadar-nos, escoltem atentament què ens expliquen des dels serveis informatius. Última hora, abans de les 12. I la recta final d'aquest matí de dijous serà per l'Empel, amb l'Eva Plazas, avui parlant d'arrels i de futur, amb tres dones amb un gran llegat a l'esquena, però que ara tenen veu pròpia. Així sonarem aquest dijous, 29 de gener, durant 3 hores, fins a les 12.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Comencem compartint activitats i propostes per aquests dies a Canal 20 Olèrdola amb el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Avui, dijous, d'un quart de 2 a 3, el servei de CaixaBank estarà a la plaça 1 d'octubre de Pacs del Penedès. Torna el Bibliobús a la Gornal, concretament a Sant Marçal, al carrer Montserrat, de 12:45 a 1. Dins de les activitats per la gent de més de 60 anys, hi ha programat un taller sobre jocs de taula a 9:45 del matí al Centre Cívic Roca Llisa de la Gornal i a 11:45 al Centre Cívic de la Clariana. Seguim a la Gornal. De 5 a 6 de la tarda, al Niu de l'Uraneta, a les Masuques, acollirà un taller gratuït de tecnologies de la informació i la comunicació. En aquesta xerrada pràctica, organitzada per l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, els assistents podran aprendre a utilitzar el telèfon mòbil, tablet o ordinador de manera pràctica. També torna el taller d'iniciació a la calistènia al Parc de Calistènia de Santa Margarida i els Monjos. Serà a les 5 de la tarda. Seguim els Monjos. A les 7, en el marc de la Mostra Artística de Sant Raimon de Penyafort, la Casa de Cultura de Mascatarro acull la presentació del llibre L'Art de Ser Humans, a càrrec del seu autor, David Bueno. Divendres, a 9:45, amb motiu del Dia Internacional de la Pau i la No Violència, l'Escola El Drac de Pacs del Penedès organitza l'activitat Cada petita acció és una llavor de pau a la pista Alcalde Josep Soler. Una iniciativa que vol fomentar els valors de respecte, convivència i solidaritat. Torna el taller sobre jocs de taula a Castellet i la Gornal. Aquest cop serà a les 11, a les Masuques, al Niu de l'Uraneta. I a les 7 es farà el lliurament de premis de la 42a Mostra Artística de Sant Raimon de Penyafort a la Casa de Cultura del Mascatarro de Santa Margarida i els Monjos. A 8:15 de la tarda, al local Nou de Moja, es presentarà el darrer quadern editat per l'Ateneu Mugenc, Entre el silenci i el record, que inaugura la nova col·lecció destinada a donar a conèixer els esdeveniments viscuts a Olèrdola durant la Guerra Civil. Dissabte, de 10 a 2, el CIARC obrirà les seves portes amb visites guiades per qui vulgui conèixer la història de l'antic camp d'aviació republicana de Santa Margarida i els Monjos i el refugi del Serral. De 7 a 9, la Casa de Cultura de Mascatarro tanca la Mostra Artística de Sant Raimon de Penyafort amb un taller de pintura per a persones adultes amb música en directe. El taller anirà a càrrec de Wine and Art i l'actuació musical a càrrec de Quartwood. Cal inscripció prèvia enviant un correu electrònic a cultura@smmonjos.cat. I per la nit, a 10:45, el grup Rubens posarà la música pel Ball de Saló, que es farà a la Societat La Margaridoia. Diumenge, d'11 a 1, la Torre Medieval de Moja obrirà les seves portes per rebre visites. El Club de Lectura de les Cabanyes es reunirà a les 12 a la plaça de la Guitarra per comentar el llibre El Albatros Negro, de Maria Orunya. A Vilobí del Penedès, l'Ajuntament ha organitzat una passejada guiada pel Parc dels Talls. Tindrà una durada d'unes 3 hores i mitja amb una distància d'uns 6 quilòmetres. L'activitat s'iniciarà al centre de Benvinguda a les 11 amb una ruta circular.
Des de Ràdio Sant Sadurní, el Miquel Cuenca ha recollit les activitats de la capital del Cava i del nord de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs explicar-vos en primer lloc que fins demà es celebren les primeres audicions del curs de l'Escola Municipal de Música, on l'alumnat de diferents instruments interpreten els temes que han treballat a les classes del primer quadrimestre davant de les seves famílies, amics i companys. Els torns són de 40 minuts a les tardes. També demà divendres, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acollirà una nova sessió del cicle Especialistes amb la presentació del llibre Soc com el mar, a càrrec de Vilma Montoliu. L'acte, de caràcter literari familiar, proposa eines senzilles i meditacions adaptades perquè els infants aprenguin a gestionar les emocions amb calma i confiança. L'activitat s'adreça a famílies, educadors i cuidadors i és totalment gratuïta. Pel que fa al diumenge, pel matí, de 12:45 a 12:45, hi ha portes obertes al Cava Centre. A les 12 del migdia té lloc el concert solidari de professors de l'Escola Municipal de Música al mateix centre, amb un donatiu de 5 euros a benefici de Càritas Sant Sadurní, tot i que pels menors de 12 anys el concert és gratuït. I finalment, també a les 12, a la mateixa hora, hi haurà una ballada de sardanes del Col·legi Sant Josep, seguida d'una calçotada organitzada per Foment Sardanista Sant Sadurní. Anem ara cap a Gelida, perquè divendres té lloc una nova edició del cicle Gaudí a la sala d'actes del Centre Cultural amb la reproducció de la pel·lícula Una Quinta Portuguesa. El film, dirigit i escrit per Avelina Prat, explica la història de Fernando, un tranquil professor de geografia que, després de la desaparició de la seva dona, queda profundament devastat, sense rumb, suplanta la identitat d'un altre home per treballar com a jardiner en una vila portuguesa, on estableix una amistat inesperada amb la propietària i s'endinsa en una nova vida que no li pertany. El preu de l'entrada són 4,50 euros i hi ha descomptes si es té el carnet jove, es forma part de la Federació d'Ateneus de Catalunya o també del Club Vanguardia 2x1. Això pel que fa divendres. Dissabte a les 6 de la tarda, Gelida acollirà l'espectacle familiar de Titelles Somion, la ciutat dels oficis impossibles, dins la programació G Escènica 2026. Una proposta amb música en directe recomanada a partir de 3 anys que convida petits i grans a viatjar a una ciutat imaginària on tot és possible i on la creativitat i l'esforç ajuden a fer realitat els somnis. L'espectacle es farà al Saló d'Espectacles de la Unió Casal Gelidenc i té un preu de 5 euros per majors de 14 anys. A Subirats, dissabte, d'11 del matí a 1:45 del migdia, hi haurà al local social de la urbanització de Casablanca un taller de grafiti mural per nens i nenes de 8 a 14 anys. Aquesta és la darrera de les 6 sessions que s'oferiran fins febrer per conèixer les eines del grafiti i l'art del muralisme. Pel que fa a Torrelavit, dissabte i diumenge a les 5 de la tarda tornen un any més els Pastorets de la mà del grup de teatre Pels Pèls. El preu de l'entrada inclou un entrepà de botifarra i una beguda. Les entrades anticipades es poden comprar al Casal de Cultura, on es faran les representacions i els membres del grup de teatre. Les entrades anticipades tenen un cost d'11 euros. Les de taquilla, això sí, valdran 14. I a Sant Pere de Riudebitlles, diumenge, hi ha teatre, concretament de 6:45 de la tarda a 8 del vespre, al Centre Cultural i Recreatiu, que acollirà l'obra de teatre Losers, una comèdia romàntica a càrrec de la companyia Magret, protagonitzada per Marta Escudé i Gregori Escalona. L'entrada és gratuïta i hi haurà un sorteig especial.
A Ràdio Vilafranca comencem el repàs a les activitats cuidant l'alimentació. I és que aquesta tarda, a 6:45, i divendres, a 10:45, al Mercat Municipal de Sant Salvador, tindrà lloc un taller amb consells nutricionals per després de les festes, a càrrec de la nutricionista de l'ICS al Penedès Garraf, Anna Ferrés, també col·laboradora del programa. D'altra banda, el coreògraf, actor i dramaturg vilafranquí Ferran Carvajal oferirà un taller titulat Cos Present, per joves d'entre 14 i 25 anys, aquesta tarda, a 6:45, a la nau. L'activitat s'inscriu dins les propostes pedagògiques vinculades a l'espectacle Tercius, que es representarà el 8 de febrer a Cal Bolet. Aquest divendres, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc un petit acte commemoratiu per celebrar els 250 anys del patronatge de Sant Fèlix. Començarà amb una repicada general i extraordinària de campanes, i a l'interior de la cripta de la Basílica de Santa Maria tindrà lloc la descoberta d'una placa commemorativa, una explicació històrica dels fets ocorreguts fa 250 anys i una cantada popular dels nous gotxos dedicats a les relíquies de Sant Fèlix. L'acte acabarà amb un petit castell de foc a la plaça Jaume I. A 7:45, a l'Espai Artístic El Rebost, xerrada amb Margot Vivet per reconnectar amb la pròpia història i activar la saviesa interior. A les 8 del vespre, el Teatre Cal Bolet acull Ai, la misèria ens farà feliços, una comèdia filosòfica ambientada en una distopia marcada pel domini de la intel·ligència artificial. En Pere Arquilloé, Joan Carreras, Daniela Brown i Laura Conejero Les entrades estan exaurides des de fa mesos. Dissabte, de 10 del matí a 8 del vespre, se celebrarà el Vilafranca Open 2026, la tercera edició de la competició oficial de Speed Cubing, la disciplina que consisteix a resoldre cubs de Rubik en el menor temps possible. Serà l'espai jove, la nau. Com a activitat prèvia, el divendres hi haurà un taller de familiarització amb l'Speed Cubing a la nau mateix. A les 12 del migdia, l'espai artístic El Rebost, xerrada masterclass amb Miquel Sitjà per compartir experiències, anècdotes i reflexions sobre el camí professional de l'actor i el pas davant la càmera. A 8:15 del vespre, al Teatre Casal, Volem Òpera i Òpera al Cor representaran La Traviata, de Verdi. A les 8, a l'espai artístic El Rebost, recital poètic musical basat en l'obra de Roque Dalton a càrrec d'Antoni Becerro. Diumenge, Bosbert organitza una caminada guiada per l'excursionista Toni Inglada per l'espai natural del Pantà de Foix. La sortida es fa a les 9 del matí des de l'aparcament de terra de l'Auditori de Vilafranca. És una sortida gratuïta, oberta a tothom i de dificultat fàcil. El desplaçament des de Vilafranca es farà en cotxes particulars fins a l'inici de la caminada. Està previst tornar a les 2 del migdia. I aquest diumenge s'inicien les visites guiades de turisme a Vilafranca. A les 11, amb la visita guiada a la Teulada i al campanar de la Basílica de Santa Maria. Aquesta visita es farà els dos primers diumenges dels mesos de febrer, març i abril. Les altres dues propostes que es reprenen són les visites al cementiri de Vilafranca, tant la guiada com la teatralitzada, i la visita modernista teatralitzada. Trobareu més informació a turisme.vilafranca.cat. El Teatre Cal Bolet acull aquest diumenge una relectura familiar de Hansel i Gretel en format de titelles, a les 12 del migdia, a càrrec de la companyia Sim Salabim. I a 7:15 de la tarda, Ball del Casal amb el grup Dolce Vita. Tancarem l'agenda cultural i les activitats d'aquests dies amb tot el que passa al Baix Penedès i que ens explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume, dels diumenges, ja que dissabte, a partir de les 6 de la tarda, al Papagall hi haurà quedada country. Serà amb ball, música country i molt bon ambient. Organitza l'Associació de Desarrollo Social Penedès. Pel que fa dissabte, també, a 7:15 de la tarda, a la Societat Cultural i Recreativa del Sant Jaume dels Domenys, hi haurà teatre amb les Divines Teatreres i l'obra de teatre No hay huevos. El preu per soci actiu i soci jubilat col·laborador és gratuït i per no socis és de 10 euros. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que dissabte hi haurà a 6:15 de la tarda la comprativa Carnaval Diabòlic, amb correbars de carnaval a càrrec del Ball de Diables de Llorenç. Pel que fa a diumenge, a 9:15 des del centre i amb motiu de la sortida Any Gaudí, visitaran Reus i Riudoms. I a les 5 de la tarda, al centre, hi haurà espectacle familiar amb titelles L'Arbre de l'Amargot. A Banyeres del Penedès continuen les inscripcions obertes per als cursos que es fan al Centre Cívic Joan Català del Priorat de Banyeres. Hi ha classes de gimnàstica i de manteniment, de tonificació, de zumba, de body combat, de pilates, de ioga i de ball en línia. Per inscriure's cal enviar un correu electrònic a centrecivic@banyeresdelpenedès.cat o bé trucant al 977-670108. I el diumenge, a 7:15 de la tarda, a la Societat Nova de Banyeres hi haurà el Teatre Oliva de Santa Oliva amb l'obra de teatre Innocent Culpable, i està en el marc de la 21a Mostra de Teatre del Baix Penedès. L'autoria i la direcció és de la Cristina Carreras i l'entrada és gratuïta. Marxem ara cap a l'Arbús, ja que diumenge, a 7:15 de la tarda, al Teatre del Centre Parroquial de l'Arbús hi haurà l'obra de teatre Memòria de les Oblidades, amb la Rosa Andreu. La venda anticipada d'entrades numerades cal fer-la a la papereria Montserrat de l'Arbós o bé trucant al telèfon 619 74 20 92. I avancem amb el temps, ja que ja són obertes les inscripcions de la Trail de l'Arbós. Serà diumenge 8 de març de 2026 i hi ha 3, o millor dit 4 modalitats: la mini-trail de 5K, la trail de la Lliga, 12 quilòmetres, la trail de 20 quilòmetres i caminada en dues modalitats, de 5 o de 12 quilòmetres. Serà la segona prova puntuable per la Lliga Tarragona Trail 2026 i les inscripcions ja es poden fer a www.athleticevents.net. Margem ara a l'habitual del Penedès, ja que fins aquest divendres es pot visitar a l'entrada de la biblioteca l'exposició Constel·lació de Josep Maria Llompart. És una exposició de petit format per commemorar el centenari del seu naixement, un passeig per la vida i obra consagrada a la literatura, a la llengua i a la responsabilitat civil, que convida a descobrir els secrets més lluminosos de la constel·lació humana que va ser Llompart. Marxem ara cap al Vendrell, ja que demà, com sempre, mercat setmanal del Vendrell. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. Fins aquest dissabte es pot visitar l'exposició Sinergies de Raquel Navarro, en horari de dimarts a dissabte d'11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda. I diumenge, atenció, perquè serà l'última representació dels Pastorets del Vendrell. Serà a les 5 de la tarda al Teatre Municipal Àngel Guimarà. I acabarem a Calafell, ja que a partir de demà comencen els actes de la Festa Major de la Candelera. Hi haurà sessió de contes i taller de màscares, presentació del llibre El referèndum del cementiri, ball de festa major, presentació de la samarreta d'aquest any. Hi haurà ballada de sardanes, missa, però us ho expliquem després amb més abastament a l'agenda al detall.
Vika té nou àlbum i una de les cançons que hi trobareu és aquesta Excuses for Love, que ens durà fins a 9:15, el primer flash del dia.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Les Cabanyes ha viscut una onada de robatoris i intents d'entrada a domicilis que ha mobilitzat el veïnat i que preocupa també enormement l'alcalde del municipi. Segons l'Ajuntament, aquests robatoris han generat una alarma social i impotència absolutament normal i, tot i que el patrullatge dels Mossos ha incrementat, es considera que encara és insuficient i que es necessita protecció perquè la tensió que està generant això al municipi comença a ser preocupant. L'alcalde apunta que ja s'han identificat algunes persones i que la policia està seguint una línia d'investigació, però que els robatoris no s'han deixat de produir i per això des de l'Ajuntament han convocat per aquest dijous a les 7 de la tarda al Centre Cultural i Lúdic La Valentina una reunió oberta als veïns i veïnes per abordar la seguretat al municipi i exposar la seva preocupació al respecte davant els representants del cos de Mossos d'Esquadra a l'Alt Penedès i la direcció dels serveis territorials d'Interior i Seguretat Pública. El veïnat del municipi està molt indignat i s'estan mobilitzant a través d'un grup que ja té més de 300 persones inscrites. El que més els amoïna és que els delinqüents no segueixen cap mètode concret i fins i tot han entrat a les cases a mitja tarda, actuant amb impunitat i molta rapidesa, enduent-se sobretot diners, aparells electrònics i joies. Alguns veïns expliquen que van arribar a fer patrullatge veïnal tardes i nits, però que la policia els hi va desaconsellar. Les càmeres que hi ha al municipi tampoc han fet que els robatoris acabin. Segons l'Ajuntament i els veïns i veïnes, la proximitat de les Cabanyes amb Vilafranca és un dels problemes del municipi, ja que és molt fàcil arribar-hi tant en cotxe com a peu. De fet, tenen constància que alguns dels lladres han anat a les Cabanyes caminant. L'AP7 torna a estar tancada completament en sentit sud entre Martorell i fins passat Gelida per les tasques de reparació relacionades amb les afectacions provocades pel recent accident de tren a Gelida. La represa del tall total del tram es produeix perquè les obres al talús esfondrat ocupen la totalitat dels carrils, fet que impossibilita la circulació amb normalitat i obliga a desviar el trànsit cap a vies alternatives com l'A2. El tall anunciat pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, afecta uns 3,5 km de via i s'allargarà previsiblement varis dies mentre es treballa per arribar a terreny segur i completar la reparació. Aquest mateix tram ja havia estat restringit anteriorment després de l'accident ferroviari de dimarts passat, on va morir un maquinista en pràctiques. El Departament de Territori de la Generalitat preveu implantar 515,5 megawatts d'energia solar fotovoltaica i 155,6 megawatts d'energia eòlica als 14 municipis del Baix Penedès, des d'ara i fins al 2050. Així s'ha indicat en la presentació que s'ha fet del Pla Territorial Sectorial per la implantació de les renovables a Catalunya. Segons els responsables de l'ICAEN, 229,5 megawatts d'aquesta energia es posaran en edificis, 47,9 en espais artificialitzats, com ara pedreres o abocadors en desús, i 238,1 en espais no artificialitzats. L'ocupació de sòl no artificialitzat per l'aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà un total de 380 hectàrees, un 1,3% del total de la seva superfície. Des de fa mesos, diferents ajuntaments de la comarca, com l'Arbós o Banyeres, estan adaptant els seus plans d'ordenació urbanística per delimitar les zones on es poden posar aquestes infraestructures. L'Ajuntament de Castellví de la Marca ha invertit en les darreres setmanes 32.000 euros en millores als equipaments esportius. S'han realitzat accions a la pista poliesportiva, les pistes de pàdel i la piscina municipal. A la pista s'ha instal·lat un marcador digital, una cortina corredera i noves porteries. A les pistes de pàdel s'han automatitzat les portes i s'ha redactat el projecte de reforma de la piscina municipal. Totes les accions han estat subvencionades pel programa de reforma d'equipaments esportius de la Diputació de Barcelona. El regidor d'Esports, Xavier Cerezo, ha anunciat que ben aviat se seguiria millorant la funcionalitat i seguretat de les instal·lacions esportives municipals, entre elles el camp de futbol.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 2:15. Amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, quinzenalment a l'economia i empresa coneixem emprenedors i empreses penedesenques, una tria que va a càrrec de la Mireia Tablada. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Sílvia, com estem?
Contenta de retrobar-nos en aquest espai en el qual aprenem i coneixem millor aquest teixit empresarial de casa.
Exacte, i avui aprendrem molt perquè, bueno, estem aquí amb Jordi Latorre, ell és CEO de Sky Penedès i ens explicarà una miqueta el tema d'emprenedoria, no?, i de mentoratge.
Benvingut, bon... Jordi.
Bon dia, gràcies, benvingut.
I bé, ell ha fet un canvi de rumb, ara mateix, no?, s'està situant amb Sky Penedès i ens explicarà una miqueta el per què i què està fent exactament ara.
Això serà interessant perquè Sky Penedès és jove, fareu 3 anyets al febrer.
Sí, molt... realment el pla de negoci d'Sky Penedès ha començat molt recentment, aquest any passat, el 2025, després d'una trajectòria doncs, de pràcticament 30 anys en l'àmbit de l'empresa familiar.
Doncs explica'ns aquest canvi, bé, aquest salt.
Bueno, jo vinc de l'empresa familiar. ALB és l'empresa que va fundar el meu pare l'any 85 i bueno, doncs, és una empresa que està ubicada en el sector de les instal·lacions, sistemes de calefacció, fonamentalment. És una empresa que està ubicada al Baix Penedès per la part de la producció, a la Bisbal del Penedès, i les oficines aquí a Vilafranca del Penedès. I, bueno, doncs, l'any 2000 es va produir el relleu generacional, perquè ell, quan la va fundar, l'empresa ja tenia 50 anys, pràcticament, vull dir que va ser un emprenedor exactament. I jo vaig agafar el relleu l'any 2000 i vam fer el traspàs, d'alguna manera, tecnològic dels sistemes de calefacció per radiadors als sistemes de calefacció per terra radiant, no?, que era la nova tecnologia, i ja va suposar un canvi important a la companyia es va engegar llavors el procés del relleu generacional. L'any 2015... vam fer un canvi també important amb un procés de tota una sèrie de transaccions i l'empresa va passar a ser d'empresa familiar a empresa unipersonal. Jo tenia el 100% de les accions. I a l'any 2020, un cop ja l'empresa estava recuperada d'una crisi que va ser absolutament salvatge entre l'any 2008 i l'any 2014-15, a l'any 2020 vaig tenir l'oportunitat d'integrar el negoci a una multinacional ubicada als Països Baixos, a Eindhoven. Per tant, l'empresa llavors va passar a ser una multinacional. Per tant, hem passat per tot el procés d'empresa familiar, empresa unipersonal i, finalment, empresa multinacional, no? Aquest procés es va engegar l'any 2020 per executar tota una sèrie d'un pla de negoci, amb una sèrie d'inversions importants, amb una fàbrica absolutament robotitzada a la Bisbal del Penedès, i aquest procés va portar l'empresa a liderar el mercat espanyol del terra radiant el 2023-2024, amb la qual cosa jo ja vaig sentir que el procés ja havia arribat, s'havia completat, i llavors va ser quan vaig fundar Sky Penedès com una eina de transferir coneixement de tots aquests anys, passant per tots aquests processos, i ajudar fonamentalment empreses familiars amb un relleu generacional pendent o no, però la gran majoria estan en aquest procés també, i a joves emprenedors, no? I aquesta és una mica l'objectiu principal d'Sky Penedès.
Per què Sky Penedès? Cel Penedès?
Bueno, no sé, és... aviam, fonamentalment l'activitat la vull centrar aquí al Penedès, això està clar, perquè bueno, som una empresa d'aquí, amb llaços familiars molt importants, i bueno, i Sky, pues, perquè sembla que és molt important pensar de manera il·limitada, no? Vull dir, no tenir
límits.
No tenir límits.
El cel, límits. Infinit.
I el cas d'ALB és un cas claríssim, no? D'una empresa familiar fins al final esdevindrà una multinacional començant pràcticament de zero i acabant liderant un mercat com l'espanyol, que, bueno, és... lluitant, pues, evidentment, a un mercat ultracompetitiu, imagineu-vos, no? Ple d'empreses multinacionals també, d'altres països, que operen, evidentment, en el mercat espanyol.
I això és el que proposes, no?, una miqueta als joves o als emprenedors, no? A no tenir límits, sí. I a intentar, bueno, fer com un pla, no?, estratègic.
Exacte.
Perquè tu parles de que si no hi ha creixement, no hi ha èxit, no? I aquest èxit no, llavors no té un cost.
Sí, bueno, jo des de Sky Penedès plantejo totes les col·laboracions a èxit, no? I l'èxit, des de la meva perspectiva, és bueno, assolir el creixement, aconseguir créixer, però el creixement entès com una evolució de la companyia. Llavors, bé, evidentment, l'evolució es medeix amb negocis, es medeix amb vendes o amb beneficis, fonamentalment, no? Per tant, bueno, doncs anirem a buscar aquest creixement de manera ordenada, evidentment, utilitzant algo que per mi ha sigut fonamental a la meva trajectòria, que és el pla estratègic, com a eina fonamental per ordenar i definir bé tots els objectius, les accions, etcètera, no? Evidentment, si no es produeix aquest creixement, entenem que no hi ha èxit, i si no hi ha èxit, com que la col·laboració les plantegem sempre èxit, no hi haurà cost. I aquesta és una mica la proposta que fa Sky Penedès, no?
Una proposta arriesgada, no? Al final, vull dir, que sempre estàs, no? Tu estàs ben segur que hi haurà èxit, i llavors, doncs, cap endavant.
Almenys s'ha de plantejar d'aquesta manera. De manera, bueno, pues, oberta, i bueno, pues, ja és també una qüestió de cada empresa o, bueno, de cada família, cada emprenedor, que defineixi el millor possible el seu propòsit, no?
Clar, aquest creixement serà diferent per cada projecte,
clar.
Per cada família, per cada negoci.
I sobretot per les persones que han de liderar aquest projecte, no? Vull dir, que és el propòsit. El propòsit no va només al voltant del desenvolupament del negoci, sinó també va al voltant del que un vol, no? I del que un desitja. Per tant, el primer que s'ha de fer, evidentment, abans d'arrencar un procés d'aquestes característiques, és fer una reflexió personal en profunditat per definir aquest propòsit, no? Per definir quin somni tinc, quins valors per mi són irrenunciables. Aquest tipus de qüestions són fonamentals.
Explica'ns llavors una miqueta això. Com es comença? Quan es posen en contacte amb tu, com comenceu a plantejar-ho?
Bueno, el primer que fem és començar per aquesta reflexió preliminar. No?
Plegats o demanes que la faci individualment i després feu la posta en comú?
És interessant que es faci individualment, i si hi ha empreses familiars amb processos de relleu generacional, també...
Les generacions implicades.
Les generacions implicades, és a dir, la generació... això és molt interessant, no? Perquè aquí hi ha processos de lideratge que s'han d'executar, que s'han de... preparar, no? I hi ha una generació que pot ser la segona o la tercera, però en funció de cada negoci, que dona un pas al costat, però hi ha una altra generació, els joves, que han de donar el pas endavant, no?
I s'han de trobar.
Per tant, és molt important que aquesta reflexió preliminar es faci separadament i bueno, que cadascú posi damunt la taula el seu propòsit. I a partir d'aquí, pues buscar, lògicament, els punts en comú que permetin, perquè al final el pla estratègic es definirà de ser un pla en el que tothom estigui alineat, no? Perquè si no, el negoci no funcionarà.
I aquí és quan intervé el mentor, no? Trobar aquests punts en comú.
Trobar aquests punts en comú i bueno, sobretot estructurar aquesta fase preliminar, anar a buscar pues, les qüestions fonamentals per a cada un de... Bueno, per cada un dels components que ha de tirar endavant aquesta reflexió inicial i bé, anar ordenant i després sí que ja posar-ho tot en comú i buscar un acord des del punt de vista d'aquest propòsit.
I aleshores ja l'eina bàsica...
Aquest propòsit ja empresarial.
I aleshores l'eina bàsica ja és el pla estratègic al qual al·ludies abans.
Efectivament, sí, sí. Després, un cop s'ha fet tot aquest procés... bueno, pues ja comença el pla estratègic amb tot el seu, bueno, tots els seus passos que bueno, que són ben comuns, vull dir que no des de la fase d'anàlisi intern de la companyia, sobretot molt important, saber en quin punt està l'empresa a nivell econòmic, saber identificar quina és l'evolució de l'empresa els últims anys. Bueno, tenir clar a on estem, no? A nivell econòmic, i a partir d'aquí bueno, pues, anar fent tot aquest procés bueno, pues, d'anàlisis intern, anàlisis extern, saber com estem amb els clients, com estem amb la competència, etc. No? I...
Perquè tu dediques a relleu generacional i a emprenedors. Quina diferència hi ha una miqueta d'un i l'altre i com ho encamineu?
Bueno, clar, l'empresa familiar té unes, bueno, és un estàndard molt concret on habitualment hi ha aquest procés de relleu generacional, no? Això és molt important i, a més, hi ha una dinàmica ja establerta, no? Perquè hi ha moltes generacions al darrere que ja porten anys treballant amb l'empresa i desenvolupant-la i, per tant, dinàmiques establertes i bueno, i un històric que, evidentment, és fonamental, no?, pel futur. El jove emprenedor és una història absolutament diferent, no?, perquè té una idea i la vol convertir en negoci, amb la qual i habitualment comença de zero, amb
tot està per fer, no?
Tot està per fer, molt poca experiència i bueno... I
molta ambició, també, segurament.
Molta ambició, la necessitat de... haver de decidir si aquella idea bueno, pues esdevindrà un projecte de vida o no, aquesta part és fonamental. Bueno,
què vols dir, el grau d'implicació?
Sí, sí, al final bueno, pues, la idea s'ha de convertir en negoci, no? I el negoci ha de permetre generar recursos perquè bueno, pues, l'emprenedor pugui concentrar-se 100% en aquell negoci. Clar, això és un procés també molt important. Hi ha molta gent que, bueno, que no acaba de fer mai aquest pas perquè bueno, tothom té les seves necessitats a nivell econòmic, no? Llavors, bueno, és important de totes maneres que els ajudem amb aquest procés, no, de portar una idea a negoci exactament de la mateixa manera que ajudem una empresa familiar a plantejar un pla estratègic. Tot és estratègia, sigui empresa familiar, sigui un jove emprenedor, al final necessita una estratègia per desenvolupar el negoci.
Un exemple, perquè ens fem una mica la idea, un exemple en concret que hàgiu fet, no cal noms, no, però una miqueta, com, doncs, si ens expliques una miqueta algun client que ha contactat i que heu anat fent el seguiment?
Sí, bueno, hi ha aquesta part també que és molt important, vull dir, nosaltres, a part de bueno, pues, col·laborar... per desenvolupar aquest pla estratègic i, a més, les nostres col·laboracions sempre són a molt llarg termini perquè duren exactament el mateix que dura el pla estratègic. Vull dir, plantegem plans sempre com a mínim a 3 anys i hi ha una part vamos, fonamental que és l'acompanyament i el seguiment. Per tant, estem allà vamos, per la durada de tot el pla, perquè requereix bueno, pues de pues això d'un seguiment que permeti bueno, pues, assegurar que tots els passos es van fent i que, bueno, que sobretot els objectius econòmics es compleixin, no? Any a any. Al final tot pla ha de tenir a 3 anys, en aquest cas, o 3 o 4, els que siguin, però mínim 3 anys, ha de tenir com a document final un compte previsional de resultats, que és el que volem vendre i el que volem guanyar. No? Vull dir que, per tant, tindrem uns objectius clarament definits des de l'elaboració del pla, no? Per als propers anys. Llavors hi haurà, evidentment, aquest acompanyament i aquest seguiment.
Quant dura la mentoria?
Per elaborar un pla d'aquestes característiques depèn dels casos i depèn, lògicament, del tamany de la companyia. Diria que entre 2 i 3 mesos.
Després ja van sols.
Tot el procés. Bé, els acompanyem sempre, Vull dir que no els deixem sols, sinó que estem amb ells inclús hasta... Bueno, en molts casos, inclús setmanalment, els inicis, perquè requereix de l'aposta en marxa. L'aposta en marxa és molt important, perquè és quelcom que no tenen, no hi ha massa costum de treballar amb una determinada estructura, recomanem molt que un cop elaborat el pla es faci una presentació, evidentment, a tots els treballadors perquè participin del futur de la companyia, no? Com no podria ser d'una altra manera. Vull dir que,
clar, final... també per donar una estabilitat, no? Al final a tota l'empresa.
Sí, i un motiu també de joia, de dir, estem pensant en portar l'empresa a un següent nivell, o estem executant un relleu generacional i assegurant, per tant, clar, el futur de la companyia. Vull dir, és molt important comunicar això adequadament a nivell intern, no?
I veus errors comuns o cada empresa o cada emprenedor és totalment diferent? No? Hi ha cosetes que sí que són bastant comuns.
Bueno, el que és bastant comú és l'absència de pla. això ho trobem... és molt habitual. Llavors, és molt important... definir o tenir clar que cal un pla i cal desenvolupar l'estratègia adequada per assolir el propòsit que un té. I això s'ha d'estructurar, s'ha de pensar amb les persones que han de liderar això, s'han de definir, en el cas, lògicament, de l'empresa familiar, s'han de definir els rols de cadascú, s'han de definir els lideratges, per descomptat, i després s'han de definir els plans d'acció de cadascú, que vagin alineats a l'estratègia decidida, no? O sigui que és tot un procés que requereix d'una estructura i d'anar assolint els diferents passos.
I ara estàs fent unes jornades, no?, així en petit comitè, sí, acompanyat de la federació, i explica'ns una miqueta aquesta jornada que hi ha el 27 de febrer, aquí al Vinceu, de què tractarà i com anirà?
Bueno, la jornada del 27 en vam fer una allà fa uns dies amb empreses familiars, i ara el dia 27 es prepara la dels joves emprenedors, el títol de la jornada és de la idea al negoci, però sempre centrant-ho en l'estratègia i en les vendes. Al final una idea està molt bé, no? Però l'hem de vendre, i aquest és una mica el punt crític i la problemàtica principal per un jove emprenedor que té una idea i la vol transformar en negoci, no? Que és molt important trobar la manera de vendre aquesta idea i per tant desenvolupar algo que és tan fonamental com un pla d'acció comercial, que ha d'anar associat al pla estratègic. O sigui, per nosaltres ja, els dos documents són molt i molt importants, no? O tan important és l'un com l'altre, l'estratègia per una banda, però també l'acció comercial, definir-la bé, perquè això va de vendre, no?, al final.
Em sorprèn agradablement que la jornada és curta, suposo que molt intensa, de 10 a 11:45, perquè moltes vegades aquestes jornades són eternes.
No, anem, preparem una presentació de 20 diapositives, 2-3 minutets per diapositiva, i, escolta, en 1 hora i mitja tindrem temps d'explicar tots els passos i, a més, també de compartir experiències. que això també és molt enriquidor.
Perquè al final bueno, és una jornada, no?, on com a màxim hi haurà 10 empreses, bueno, 10 emprenedors, com serà en petit comitè, i cada emprenedor serà de sectors diferents, no?, per fer una miqueta, bueno, un tema més exclusiu i més de mentoria.
Exacte. Sí, és important que, bueno, que siguin sectors diferents, no?, perquè tothom pugui explicar lliurement pues, el seu cas, la seva experiència, les seves inquietuds. I sí, és important també... Home, el Vinceum és un lloc espectacular, no?, i convida molt aquest tipus de jornades i a que cadascú expliqui pues, la seva, no?, i aquests grups així pues, més reduïts són, bueno, jo crec que van molt i molt bé, no?, perquè bueno, pues, hi hagi l'escenari adequat perquè tothom bueno, comparteixi la seva experiència i plantegi les seves inquietuds.
Hi ha inscripcions obertes?
Hi ha inscripcions obertes que es tenen que posar en contacte amb la FEC, perquè al ser un grup reduït no podem absorbir a tanta gent. Llavors, és inscripcions via FEC, via correu, i només és per associats de la federació per tenir aquest servei del Jordi.
I a banda d'aquesta jornada a càrrec de Jordi Latorre, el proper 27 de febrer, què més trobem a l'agenda, Mireia?
Doncs bé, el dia 5 de febrer, o sigui, ja la setmana que ve, tenim un Connecta Joves que ho farem aquí a Vilafranca, a la pizzeria El Fiero. Serà un espai distès on joves connectaran, faran dinàmiques, menjaran pizza, o sigui, serà molt informal i res, que es crearan sinergies i tenim moltes ganes d'aquest acte. A més, ja estem preparant l'Espai Dona aquest any a Sitges, al restaurant El Vivero. És un acte solidari que anirà tot el recaudat en aquest acte anirà a l'associació Més que Surf, és una associació de Sitges que es dedica a ajudar a nens amb conducta autista, doncs els ajuda a fer esport de surf, de tractar l'esposa a l'aigua, i bé, és una associació que la veritat ho està fent molt bé i els hi volem donar un cop de mà, i amb Kawa Woman doncs farem tot un acte ben bonic.
Doncs moltes gràcies, Jordi Latorre, CEO d'Sky Penedès, per haver-nos acompanyat avui. Molts encerts.
Moltes gràcies.
Mireia Tablada, ens retrobem d'aquí 15 dies a l'Economia i Empresa. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.